You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time for us now, but I am always here for you now. And you will no more be on your own.
Hola, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM en los poblados marítimos y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina en Granada y en la de Irola Erratia en Bilbao. Bueno, esta semana han pasado muchas cosas aquí en Valencia y vamos a darles un repasillo a algunas de ellas, pues la Mani del Puerto y el centro que se abrió ahí en Cabaña Lorta y alguna cosilla más. Bueno, pues eso, gran parte del programa de hoy va a ir dedicado al puerto y bueno, pues a contar un poco la Mani y cómo está la situación del puerto, pero también pasó otra cosa y es que el Casal Popular del Cabañal, por fin ya podíamos tener un espacio donde hacer un montón de historias, pues se iba a abrir justo al lado del Cabañal Horta. Y se inauguraba el sábado por la mañana y bueno, pues allí que nos fuimos, ahí un buen ambiente que te cagas, allí la gente como siempre, en Cabaña Lorta, como todas esas cosas que se construyen desde abajo, pues siempre hay buen rollo y esto era como...
Un comencem y os demanemos vuestro suport per fer que tot això siga possible. Que soy popular del club, entre totes...
Hey, no.
como más todavía, ¿no? Por ahora que viene el frío, pues además hay un sitio amplio para hacer cosas dentro, ¿no? Ya tenían el gimnasio, el comedor, ya tenían un montón de cosas preparadas y para otras muchas más que son necesarias. Ya estábamos allí planeando, hostia, pues aquí hacer una cafeta, no sé qué, tal. Y en estas, pues allí a media mañana ya, justo a punto de salir la paella, pues llegan unos tíos ahí vestidos todos iguales y empezaron a cortar el rollo, bueno, a cortar el rollo, a empujones, sacaron las porras extensibles, fum, 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 y era...
Ya, la extensible no la hemos sacado nosotros, ¿eh? Ya, pero tu compañero sí, vale. Vale, pues eso, la extensible la tengo yo aquí encima,
¿no? Pues eso, no, echaron a la peña afuera, empujones, cargaron y tal y cual. Era un poco, la situación era un poco caótica, ¿no? Mientras unos empujaban, otros decían detrás, no sé si esta es la estrategia. No sé, el caso es que al final, bueno, pues se quedaron los señores estos vestidos todos iguales allí dentro, ya tomaron posesión del territorio, ahí pues todos allí súper chafados, hostias, ¿qué pasa ahora? No sé qué... Tal cual, y bueno, pues estuvieron negociando en la puerta y parece ser que llamaron por teléfono, así a, pues como es un local que se lleva un año intentando conseguir la cesión, porque ahí está vacío, no se utiliza, y bueno, pues para darle uso, y bueno, pues ya sabemos cómo es la burocracia y todo esto, pero bueno, llamaron a alguien de por ahí y le dijeron que sí, que eso estaba, la cesión estaba en trámite y que bueno, que la policía sí iba a ir enseguida y que... Y que no se preocupase. Entonces, wow, hostia, pues ya otra vez, qué guay, por fin, parece que sí, qué tal, qué cual. Era curioso porque algunos de los mismos que estaban empujando ahí, recibiendo palos, decían, tiene mi voto, es la persona esa con la que habían hablado. No entiendo muy bien si está empujando o votando. Y pero bueno, aún así pues ahí se quedó la historia, pero efectivamente como esta gente no tiene palabra y como saben en realidad que todas las cosas que se curran desde abajo con ilusión y con ganas y pues florecen como ha florecido Cabañal Horta, pues no están dispuestos a que eso, ese espacio sea utilizado, ¿no? y lo han tapiado y de momento pues ya se reunirán, no sé si esta semana o algo así, a ver si consiguen que esa cesión vaya para adelante, pero de momento ya han tomado territorio y lo hacen de la manera en la que pues lo hace, le gusta hacer a esta gente, bueno, la única que saben, ¿no? A palos y tapeando paredes, ¿no? Y cuando solo tienes que ver, ¿no? Lo que era el Cabañal Horta, ¿no? Que era una escombrera y como es un Edén ahora mismo, ¿no? Y entonces esto era un espacio aledaño en el que pues nos podían ocurrir muchas cosas y parece ser que eso pues no lo consideran cultura, no lo consideran todo esto que se llenan ahí la voz de las asociaciones, el pueblo, no sé qué, participativos para acá y para allá, le dan todas las vueltas que quieren, pero esto no, porque esto sí que es real, es participativo, es real, es independiente, entonces estas cosas no les interesan y cualquier, en cuanto pueden, pues utilizan toda la carga que tienen de represión. Y bueno, pues en esas estamos, esperemos que se solucione pronto, porque es muy necesario un local así, hay muchas ganas detrás, se notaba muy buen rollo y a ver si...
Explica un poco, Luis, por favor. Por favor, ¿dónde se encuentra el local, cómo se llama y cuál es el proyecto?
El proyecto es lo han llamado el CLOT, Casal Popular del Cabañal, y está justo pegado al Cabañal Horta, que para los que no seáis de Valencia o del barrio, es el mejor, el Cabañal Horta ahora mismo es el mejor sitio del barrio, con diferencia, es un sitio donde pues está tranquilo.
Bueno, es un vergel,
¿no? Sí, sí.
Era una escombrera, como tú dices, y lo han convertido en un vergel.
Claro, entonces... pues allí sé que la gente no solo cultiva, sino que se reúnen y ahí ocurren muchas cosas ahí que le da mucha vida al barrio. Igual que en su día se lo daba la colectiva de otra manera, pues ahora lo da esto, es de exterior, y bueno, pues allí el espacio de interior que tiene el Cabañal Horta es muy pequeño y muy, muy limitado, y esto pues realmente habría las posibilidades de...
Y de cara al invierno también, claro, era importante.
Sí, sí, ahora aquí en Valencia pues casi todo el año se pueden hacer actividades en la calle, pero ahora hay estos meses que los próximos meses en los que es difícil, y bueno, para almacenar cosas, para un montón de cosas para que se iba a utilizar ese espacio, y bueno, pues de momento no parece que el ayuntamiento le interese. Bueno, está toda la movida esta, pues eso, está los de compromiso que sí, los otros que no, la Sandra Gómez esta que pretende ser la nueva Rita y todo este rollo, pues con una mano va de guay, de poli bueno, y por otro lado pues no, es que yo no es sí, es que eso no lo llevo yo, ¿no? Entonces y ahí se va quedando, y bueno, pues a intentar hacer, pues bueno, por todos los lados, esto, lo que está ocurriendo en el barrio con la turistificación, todo eso, ya hemos hablado multitud de ocasiones, pero bueno, está el rollo de la cultura que quieren traer al barrio, pero bueno, la cultura está ahí, viene de la calle, está floreciendo y pues se dedican a destruirla directamente y a convertirlo, pues todo pues eso con sus parquecitos, estos que lo llaman de zonas verdes, pero que zona verde es que hay un árbol ahí rodeado de adoquines, ¿no? O sea, lo que es verde, verde no existe. Entonces, cuando parece que les da miedo, ¿no? Cuando han visto ahí tanto verde junto y dicen, hostia, esto está todo lleno de verde, a ver si van a venir los bichos o no sé qué, que lo quieren todo alicatado. Entonces, y allí, pues eso no lo pueden permitir y bueno, y ya vendrá, no estamos ya cerca de la aplicación del PEC, en el que, bueno, pues Cabaña del Horta también corre peligro, como el parque del Doctor Yuk, ya está ahí el cocodrilo, como un montón de pedazos de tierra, donde está la tierra, pues eso ya desaparece, eso montan ahí sus losas estas y pues eso, súper contentos todas las constructoras y todo esto, luego le ponen un árbol ahí con el cork y dicen que es zona verde porque hay un árbol cada 20 o 30 metros, y bueno, pues eso, cualquier espacio libre para ellos es un gran peligro, siempre lo ha sido y entonces pues así aplican las normas que hacen. Y bueno, aparte de eso, pues tenemos también el puerto de Valencia, porque aquí no ganamos paz y gustos, y lo del puerto, pues ya está la cosa, está todo el pescado vendido, y bueno, pues hubo una mani el viernes fue la mani y el sábado fue esto, lo de aquí, sí. Pues el viernes por la tarde fue la mani y el miércoles anterior se había hecho una proyección documental aquí en el barrio y lo presentaron unas personas que vamos a escucharlas ahora, que mejor que hablen ellas porque lo explican muy bien.
Envoltant de la manifestació unitària que tenim aquest divendres en contra de l'ampliació nord del Port de València. Nosaltres, bueno, jo represento a l'associació Cuidem Cabanyal Canyamelar, que estem ací en el barri i formem part, juntament amb altres entitats, de la Comissió Ciutat-Port. La Comissió Ciutat-Port, ara ens contaran el que és, però és una unió entre associacions ecologistes de defensa del territori i associacions veïnals en contra d'aquesta barbaritat que ens sembla que és l'ampliació nord del Port de València. Nosaltres ací, al barri del Cabanyal, pensem que és un de les zones de tota la ciutat que se verà més perjudicada per aquesta ampliació. Ara ens contaran tots els efectes que tindrà sobre la nostra qualitat de vida, sobre la nostra salut, sobre el medi ambient, i veurem com tot el litoral i sobretot ara en aquesta ampliació ens afectarà molt al litoral nord, tenim molt a dir per a rebutjar aquest projecte. Aquesta activitat l'hem organitzada juntament amb la Comissió Ciutat-Port i volem agrair tant a Pau Monasterio com a Julio Moltó que ens acompanyen avui, perquè la veritat és que és la primera xerrada que hem organitzat així en el barri per tal de parlar i aprofundir sobre en què consisteix aquesta ampliació i quins seran els seus efectes, que és la primera part de l'activitat d'avui. Després anem a projectar un documental que ens parla a nivell global de quins són els impactes del transport marítim, que també és un dels efectes que tindrà, no?, aquest camí cap a la macroampliació del Port de València. Abans de començar amb la xerrada, sí que volíem, ja que estem en un espai molt peculiar, no?, molt interessant d'ací del barri, sí que volíem en uns minuts que ens conten les responsables d'aquest espai, que ens conten què és el que tenim ací i quins usos se fan. Moltes gràcies.
Hola, soy Begoña, soy de la Asociación Nautae. Y nada, contaros brevemente, para quienes no lo sepáis, que esto, bueno, ahora como un año y algo era un solar donde se aparcaban coches. A raíz del COVID les cedieron este solar al Colegio Santiago Apóstol y, bueno, con un proyecto, con una subvención, con gente también de salud mental, se adecuó este espacio para que ahora sea esto que veis, que el uso, digamos, en horario escolar es el patio del colegio, que no tenían patio, pero este colegio pues hace un trabajo muy comunitario y quería que, ya que esto era un espacio del barrio previamente, pues que se pudiera abrir al barrio en horario extraescolar y que tanto entidades del barrio como vecinos y vecinas pues puedan hacer uso y al final sea pues un espacio, ¿no?, de encuentro barrial y de crear sinergias y de conocerse y de compartir. Llevamos desde mayo más o menos reuniéndonos una vez mínimo al mes. Se ha formado un grupo motor de gente que está interesada en gestionar, en compartir este espacio, en darle uso. De hecho, Cuiden Cabañal es una de las entidades que ha estado viniendo a esas sesiones y haciendo uso del espacio. Y contaros que en esas sesiones hemos estado soñando de manera conjunta y que queríamos que fuese este espacio para el barrio, y este fin de semana vamos a materializar lo que salió en ese sueño y vamos a hacer un fin de semana de actividades abiertas al barrio y para compartir y encontrarnos. Ahí en la puerta está el cartel con todas las actividades, así que os invitamos a venir y a participar el fin de semana.
Pues muchas gracias por proporcionarnos espacios como este, porque la verdad es que complicado, durante el COVID muy complicado y post-COVID más complicado de lo sospechado, o encontrar sitios de reunión.
Bueno, vaya muy bien, nos tenemos que ir, pero nos esperamos
de
fin de semana.
Vale, adiós. Doncs, Lucía, Julio y yo som personetes que estem lluitant agermanades en la comissió Ciutat Port, que és una espècie de Macedònia ecologista, veïnal i sindical, que s'hem juntat així a València perquè ens vam donar compte que aquesta ampliació que es pretenia fer doncs era tot el contrari del que s'ha de fer en el context que estem actualment. Aleshores, vos proposem visionar el documental que té un nom impronunciable, que és Frightened, però que és molt interessant perquè conta què és el que hi ha darrere del transport marítim, perquè té aquesta peculiaritat que, excepte la gent que treballa al port o a un vaixell, per a la resta de persones és un món desconegut, no saben què passa darrere dels murs, que n'hi ha uns murs físics de veritat en el port. Aleshores, està bé per descobrir una miqueta què n'hi ha darrere. I abans del documental sí que volíem explicar-vos per a les persones que potser esteu assabentades més o menys, volíem explicar-vos una miqueta en què consistís aquesta ampliació per a que deduïu les raons per les quals s'estem oposant a aquesta ampliació del port. Lucía és d'ací del barri, a banda també és d'una associació ecologista, d'Agro. Julio és veí de Nazaret, els nostres galos de València. I de la Pelpalp, que és la plataforma litoral per al poble, de la qual formen part la majoria de barris i poblats marítims de València. I jo soc Pau Monasterio, de Ecologistes en Acció de València. Aleshores, vos anem a explicar, anem a intentar ser breus, però ara que ja s'ha fet fosquet i ja podem veure bé el docu, pues anem a intentar no allargar-se massa. Bé, la primera pregunta que podríem fer-se és si el port que tenim ja actualment és gran o és menut. Doncs és un port gran, no, és un port supergran. És un dels més grans de la Mediterrània. Així que teniu alguns rànquings. Són de l'any 2020, no, del 2019, però són rànquings d'estos que se fan esports a tot el món i perquè vegeu les dimensions de les quals estem parlant. Vale, així estem. És a escala europea, a escala mediterrània i a escala internacional. A totes les escales és un port que ja de per si és molt gran i el que pretenen fer és més del doble de capacitat amb aquesta ampliació. És un port que passen unes xifres de bucs i de mercaderies que se'ns van un poc de la nostra escala humana. Per exemple, passen més de 7.500 bucs, vaixells de mercaderies a l'any, sense comptar els que són de passatge, i manegen més de 5 milions de contenidors a l'any. Teus és una mesura estàndard d'ells. Un teu o un contenidor manejat és literalment un contenidor que manegen d'ací a ací. Això no vol dir que aquest contenidor estigui ple o estigui buit, que estiga ixi mercaderia, que estiga entrant o que estiga passant-se d'un vaixell gran a un no menut o al revés. Simplement compten moviment de contenidors, però tots els ports fan la comptabilitat igual. Aleshores, en aquest rànquing de contenidors, nosaltres estem de les primeres, lo qual no és un honor. Val, tot el món, jo crec que tenim la percepció de, sobre els ports, que és una cosa que porta riquesa, que porta negoci. Val? Doncs vàrem dir, bueno, els anem a investigar, anem a fer un poc de recerca, a veure si això és de veres o no. I quines coses vàrem trobar? Doncs dels 5 milions de caixetes que manegen a l'any, aproximadament al Port de València, perquè ara han apujat, ja se trobaren que una quarta part, quasi una quarta part, són contenidors que van buits, no porten res. És com logística, val? De jo necessito espai, mireu ara com estan els preus que s'han triplicat o quadriplicat dels contenidors, perquè diuen que no n'hi ha contenidors. Pues, així a València, la quarta part van buits. Dels que van plens, tenim que quasi la meitat són contenidors en trànsit, és a dir, es canvien d'un vaixell a un altre, per qüestions de el mar on van a navegar o el port al que van és més xicotet o més gran. Coses logístiques de les empreses navilleres. Val? Aleshores, dels que van plens, la meitat quasi van en trànsit. Menys d'un 18% és per carregar coses de terra al vaixell. Vale? Menys d'un 18%. D'aquest 18%, una dècima, un 10% va de port a port, que es diu cabotatge, que és d'un port d'ací a un port d'ací al costat. No se'n van a l'estranger, no és exportació de mago rico exportando, vendo, no, és de ho manegen d'un port a l'altre de l'estat espanyol. D'aquest menys del 18% que van plens i són de que se carreguen coses i se'n van del nostre port carregats, la meitat són ratxoles de la plana de Castelló. Això sí que és, però estem en unes xifres de contenidors plens, poqueta cosa. Després, una part important dels que ens entren plens, val? Des de descarreguen hacia València o d'eixida, estan venint des de Madrid, des del Port Sec de Madrid, que me sembla que es diu Port de Coslada, que li diuen Puerto Seco de Coslada, val? Perquè el pas per ell vindrà així. La resta de contenidors plens que són de destinació o d'origen València són pràcticament residual, el que ve del País Valencià, a excepció de la descàrrega de mercaderia xinesa, que mos ve a Cascoporro. Això és el que hem tret de l'anàlisi de les xifres que proporciona el port anualment, fa un balanç, te'l fica a la web, tu te'l descarregues i comences a escudrinyar què vol dir tot això. Això és el que mos va traduir un profe de la universitat, que sap més que nosaltres, ens va traduir totes aquestes xifres. Vale, això són mercaderies, però després a banda tenim passatge, tenim creuers, tenim ferris, vale? La cosa suma i sigue. De creuers com anem? La previsió per a l'any 2020, si no haguera passat el que ha passat, era que arribaren un total, una mitjana de quasi 20 creuers al mes a València. Què dius? Pues és una ciutat que no... Jo no pensava que era un destí primer. Jo pensava que era més Barcelona o Palma, sí, però tot i això, la mitjana per mes eren quasi 20 creuers que arribaren així. Hem calculat, segons l'hora d'arribada i segons l'hora d'eixida que tenen els creuers i el temps que necessiten per mullar tota la gent i per tornar-la a pujar al barco, que l'estada mitjana d'un creuer a València són unes 9 hores i mitja. En aquest temps, baixen, visiten tot i pugen. En aquest temps, quanta riquesa ens estan deixant aquests turistes a València. I molts i moltes en el pícnic sota el braç, que van de pai porta, també, que nosaltres avui així passo part. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile. On a friendly shore. són xifres, mega xifres, que després, quan fas la traducció a aquesta imatge que ens venen de això són llocs de treball, això és riquesa, això, quan comences a estirar d'aquest fil i a veure les xifres, te n'adones que realment no és així. De fet, des dels anys 80 s'estima aproximadament que en aquesta dècada va ser quan el port de València es va com desconnectar o desacoplar del territori d'ací. Va passar a ser un monstre al servei de la globalització i de les empreses navilleres que estan treballant en altres països. No tenia que veure res en la riquesa i en el volum de negoci i de comerç que es crea al territori valencià i al territori d'influència que arriba fins a Madrid. Tot això en mans de qui està? Anem a veure, qui maneja els fils? Així teniu el risc, el mapa del territori del port. Allà a la dreta veig que fica Costco. Això és una navillera xinesa. Després, a continuació, tenim una xicoteta roja que fica MSC TV. Això no és una cadena de televisió, això és MSC, que és l'empresa que vol construir la megaampliació. Veient aquest tamany, jo crec que ja podeu entendre quina és la necessitat que mou aquesta empresa a espentar per a que li facin aquesta ampliació. Té molt poc d'espai i per això li estaven de llogar part de l'espai a Costco. Aleshores diu, home, no siguis així, fes-me una ampliacioneta perquè jo estic molt agobiat i damunt li estic pagant a Costco els meus de la meva butxaca. Ara, un poc és això. Després també tenim Maersk, que és la roxa de l'esquerra, que serien com les tres grans navilleres de mercaderies que n'hi ha a València. Bé, això ja és el que volen fer en el port. Això és una imatge del projecte ja modificat del que volen ampliar. Volen fer tota aquesta esplanada que anirà replenaeta. Com veieu a la imatge, la voreta, el que se diu dic de reser, això ja està fet. Ho feren fa anys, ho acabaren, crec que va ser en el 2016 o per ahir, i és un mur gegantesc, perquè des d'ací, des de la fotografia no es veu, però quan t'apropes en un vaixell és un mur gegantesc, que estava destinat a protegir les noves instal·lacions de la mar, perquè les noves instal·lacions anaven a pegadetes hacia l'esquerra, però per coses d'ells, de sus barquitos, tal, van dir, ui, a mi me va millor que me facis l'esplanada dalt, no baix. I ara planegen fer-la allà dalt. De quines dimensions parlem? Pues de dimensions tope grans, com sempre és tot lo del port. Tenim una esplanada nova, aquesta que hem vist dibuixada abans, que la teniu així en altre detall, que té mogolló d'hectàrees, però com les hectàrees mos veien un poc, nosaltres ho hem traduït a un mapeta de València i resulta que és de gran, és més gran que el centre històric de València. Això és la superfície. Però clar, per a replenar i s'animalà de metres i guanyar-li-los a la mar, que s'estem clavant pues, quasi 2 quilòmetres més en dins de la mar, per replenar-ho necessiten ahir bona cosa. Bona cosa quant és? Pues bona cosa és que quasi seria l'equivalent al llac de l'Albufera, el bas del llac de l'Albufera, si tinguera 1 metre de profunditat, tot aquest volum seria el que han de replenar en aquesta esplanada per poder després ficar les seues gruetes i les seues coses, les terminals. Val, la qüestió és que al final volen aconseguir més del doble de capacitat que té actualment el port a València. Però clar, més del doble de capacitat de què? De contenidors buits, de contenidors plens, de contenidors de mercaderies de fora, de... I com van eixir i van entrar? Van eixir i entrar en camió? Van a volar, se van a teletransportar, perquè l'entrada a l'accés sud al port, jo no sé si heu anat últimament per Pinedo, Castellar, per la pista del riu. Està quan venen a carregar i descarregar els camions, està, hi ha un encues que arriben fins a la pista de Silla. Això és una de les coses que ometen mencionar quan parlen d'aquesta ampliació, que per a fer-la efectiva i funcional haurien de fer un accés nord, amb la qual la nostra horta, que està sobrevivint com pot, perquè la del sud ja se l'ha encarregat quasi, amb la ZAL i altres infraestructures, ara anirien a menjar-se l'horta nord també. Perquè la versió més viable d'això, que era un túnel submarí que anava a eixir... o un viaducte. No sé, a la Chemes Machor coneixerà la cançó esta de «Serà maravilloso viajar hasta Mallorca por un puente». Pues ya la primera part del pont la vol
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autoestop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca, sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autoestop. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca, sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autoestop. Será
pues sería maravilloso que nos dejasen en paz y no nos destrozasen el litoral. Pues eso, o sea, esto último que contaba, no se sabe muy claro lo que quieren hacer, si un túnel, un pasadizo o qué, o por aquí por el mitad del barrio.
Lo que quieren hacer es gastarse una pasta.
Claro, pero es que no saben ni cómo, o sea, cómo van a, si los camiones vienen del norte y el puerto está al sur, ahora dan una vuelta que colas lo que hay ahí al lado del cauce del río, un montón de atascos ahí en la salida de Alicante, siempre movidas con eso ahora. Entonces, ahora quieren duplicar eso, pues ya y encima quieren que pasen por aquí, por en medio donde estamos, justo, no sé si por aquí, por debajo, por arriba, por la playa, por debajo del agua, o sea, es increíble.
El otro día leí, Luis, que el 98% del tráfico va por carretera. Entonces, uno de los planes del Green Deal este europeo es que ese porcentaje baje por lo menos al 60. Fíjate tú, no parece esto que esté en línea de esa,
claro,
política, ¿no?
Sí, pero bueno, también es lo que comentaba ahí Paul en el audio que hemos escuchado, y ya lo escucharemos otra parte después, que en realidad no eso sigue ocurriendo. O sea, igual al largo recorrido pues no se lo traen de Ámsterdam por carretera, pero luego llega aquí y tiene que ir a Madrid, y el porcentaje altísimo de lo que pasa por el que viene a este puerto va a Madrid, va al puerto seco que lo llaman de Madrid. Y pero bueno, quería comentar una cosa que estaba investigando un poquillo, pues MSC, la naviera, que es la que está detrás de toda esta movida, es conocida en el mundillo marítimo como Mafia Shipping Company, o sea, porque pues, por su forma de trabajar, ¿no? Como se dedican, pues básicamente el 95% de los 300 barcos que tienen, tienen entre 25 y 40 años, o sea, compran barcos viejos, los transforman y los empiezan a llenar de contenedores, y claro, así ganan un montón de pasta porque están ahorrando costes y les da igual. Allí el barco, hasta que no se hunde, ellos siguen funcionando, y bueno, pues les han pillado en movidas de drogas, en 20 toneladas les pillaron en el puerto de Nueva York, y todas estas infraestructuras, toda esta técnica, todo esto súper perfecto, súper maravilloso que nos están vendiendo, todo por una empresa que se dedica a eso, o sea, los barcos tienen calificaciones y la mayoría de sus barcos están en las calificaciones más bajas de en cuanto a seguridad, en cuanto a un montón de cosas. Los tíos les da igual, ellos ahí a vender barato. Y luego, bueno, y luego lo que está ocurriendo ahora con el comercio marítimo, ¿no? Que se ha multiplicado por 5 o por más, no sé, hace un par de meses hace un par de meses se había multiplicado por 5 el coste de traer un contenedor. Dicen que porque se atascó aquel o porque no sé qué, bueno, cada uno da su opinión sobre esta movida, pero el caso es que pues está significando desabastecimiento de las industrias y un
mundo. Pero parece una crisis sistémica más que el otro lado.
Sí, bueno, lo que ellos dicen, esta gente, es que tenía, que estaba muy barato, que durante muchos años han aflojado la cuerda de, venga, va, barato traerlo, sí, lo pides ahí un euro y todo súper barato, y ellos pues sí, venga, barato, y no, estaban por debajo del coste, digamos, el transporte marítimo, y ahora pues han apretado las tuercas, cuando han visto que ya tiene a la gente pillada, pues para que parece que hay un problema con los cascos, con los contenedores vacíos, o sea, se les acumulan aquí.
¿Vale? Que son los cascos, como
las bebidas. Entonces ahora pues están planteando, al precio que ha llegado el llevarlo hasta allí, está planteando que es más barato hacerlos aquí, hacer otros directamente allí o donde sea, o sea, que sean ya ni reciclables siquiera, que no vayan ni vengan. Y parece ser que la función principal de este puerto es esa, la de devolver los cascos vacíos a China, pero ya han encontrado la solución de que, bueno, pues para lo que cuesta llevarlo de aquí para allá, pues lo tiras y haces otro. Entonces no se les ve que sepan muy bien lo que están haciendo, ¿no? Es como que dan, bueno, que tiran para adelante, que están untando dinero por todos los lados, que aquí intentan ganar, pero que les da igual lo que ocurra, que no solo hay que ver cómo están las playas del sur, al que haya sur del puerto, bueno, que le pregunten a la gente de Nazaré que tenía su playa y que ahora no la tienen, o al que tenía su huerta, o sea, el cúmulo de despropósitos que llevamos hasta ahora, y esto es imparable, ¿no? Aquí hay tanto dinero moviéndose y tantos intereses, ¿no? Porque esto está el Aurelio ahí en el puerto, el otro en la consellería de y el de su primo en el de Madrid, ¿no? El de Fomento, por los socialistas y todo este rollo, porque siempre se le ha gustado mucho el rollo, pues el rollo, los que no pillan por las eléctricas, que es el premio gordo, pues el segundo premio son las infraestructuras y todas esas movidas. Y aquí, pues como hay tantísimo dinero, pues esta gente ya se queda con la vida resuelta, pero no sé, es que van a ser recordados como los que destrozaron, esto lo hizo esto lo hizo aquel, ¿no? Y bueno, luego están los otros que ahora que son socios de gobierno, pero que también están haciendo publicidad como en contra de la historia, ¿no? Pero no sé, si tienes un socio de gobierno, pues supongo que tendrás algo que poder negociar, ¿no? Pero no parece que ya está, vamos, que está todo el pescado vendido, aquí no hay mucho que hacer. Y bueno, cuando vas por ahí al lado de Nazaré, pues se ve que esta gente tiene ahí un edificio de, no sé, 10 o 12 plantas con, no sé, 20 o 30 oficinas en cada planta, y esa gente va a currar todos los días a las 8 de la mañana. Y aquí pues ciertamente sí que está habiendo movimiento, el otro día la manía estaba muy bien, había mucha gente. Lo que pasa que aquí cuando llueve, pues chum, es como, no sé, yo calcularía que habría más de 5.000 personas al principio, y pues cayó un buen chaparrón y pues nos quedamos allí 500 o algo así al final. Entonces era un poco esta gente llueva o truene, está todos los días yendo allí a la oficina y a currar, y si hace falta dinero, esto tienen dinero casco porro por todos los lados para soltar a quien lo necesite. Entonces es difícil, pero bueno, es importante que sí que se están uniendo un montón de asociaciones y de historias, y que, bueno, pues igual que ha ocurrido otra vez en esta ciudad, pues se paralice algo que es muy grave, que va a quedar pues como para siempre, ¿no? O sea, que van a destrozar una cosa que luego no se puede arreglar. Vamos a seguir escuchando otro pedazo de la presentación del documental.
Hombre, tot això, accessos, la obra dura, tot això, ho hem de pagar nosaltres, perquè MSC ha dit, sí, dinerets, jo fiqueu 800 milions d'euros. Claro, ells fiquen euros per les següents grues, per les següents no sé què, les següents cosetes. Però les infraestructures, els accessos, tot això, ho hem de pagar nosaltres, perquè això, ports, és de l'Estat, ho hem de pagar entre totes. Val, això parla de les actuacions necessàries, no mencionades. També hi ha altres coses que s'han anat traient de la mànega entre col i col. I a més que la pandèmia els ha condit molt, perquè nosaltres no hem pogut eixir al carrer a renegar, però en els despatxets els setxells han continuat avançant. Això és la nova terminal de creuers i de ferris que planegen fer al costat de sa casa. Esta terminal està, com veieu, preciós, tot preciós. Ixes naus d'ahir, no sé si algú, alguna les reconeixerà, són les naus de Boluda. Hi ha un espai que ara mateix està de pintar de color roig, que té un depòsit d'aigua en alt de color roig, que fica Boluda. Això són uns astilleros del grup Boluda. I aquests astilleros portaven sense activitat declarada de l'any 2017, crec que va ser quan digueren que ja no tenien activitat. Però tot i això, el port es va dir, a veure, jo vull que aquests terrenos, que tu tenies una concessió que te quedaven 6 o 7 anys, jo vull que aquests terrenos per fer així els creuerets. Quant he de pagar perquè me'ls tornes? I Boluda va dir, ui, això, així estem a plena activitat. Això és un corral de gallines, des de fa anys, perquè està abandonat. Bueno, varen fer una permuta, que es diu, que és una mangarrúfia que s'inventaren, i li varen donar a canvi una indemnització que consistia, entre altres coses, un terreny prop de Casa de Julio, de nou, valorat en prou més diners per construir un edifici ben gran d'oficines. Això, la comissió, afortunadament, que som ratolinets de biblioteca, començarem a escudrinyar i a demanar papers, se n'adonarem i ho haurem denunciar al Tribunal de Comptes de l'Estat. I el tribunal va dir, això, vos han pillat en el carrito dels polos. I fa uns mesos hagueren de retirar això. Tot i això, que ara els terrenos està la cosa en l'aire, han tirat avant lo de adjudicar les obres a una empresa que és Baleària, no sé. Vull dir, la maquinària no descansa. Això que vos deia, que els sellos en els papers continuen avançant, així n'estan. Vale, això és el que vos deia. Mira, el pont que vos deia, Julio, que t'havien vist projectes per ahir de... Mira, això és el que volem fer. Perquè veieu la imagineu-se la fotracada de milions que val això. A banda l'impacte. Esta és la versió submarina. Este és el viaducte i esta és la versió submarina. Tenim per tots. A veure, igual algú més hi serà segur.
I això quan val i qui ho fa?
Això quan val? Mira, han fet una estimació que l'accés submarí més barat que n'hi ha prefabricat, res, així, de muntar com un Lego, val? El més barat, és que s'ha basat en un projecte, crec que era de Dinamarca o per ahí, que ho tenien fet, que ho havien passat per la Comissió Europea. Han estimat entre 2.500 o 4.000 milions d'euros, perquè és aproximadament 400 milions d'euros el quilòmetre de tunelito prefabricado, però del malo, nada de decoració ni en finestres per veure els peixets, el bàsico, el modelo bàsico. Tot això va pagat per nosaltres, això ja no paga, MSC paga sus grues i va i a tira que te va. Val. Mireu, això és una recreació de la pròpia empresa MSC de com quedaria aquesta megasplanada nova. Nosaltres, clar, ara en vore, no tenim ni idea de tecnologia d'això, nada, a mi el Telegram, WhatsApp, mos va justetet. I vam dir, ui, jo veig ahí molta coseta moderna, mira que té uns mandos ahí. I vam consultar al sector de l'estiva, al sector de sindicats de l'estiva, vam dir, escolteu, això que figa que vinga robot, vinga tele, todo, teledirigido, todo tele, mos podeu dir quants llocs de treball va a crear això? I mos vam fer una estimació aixina frontera, amb el projecte, el que ficava i tal, i ens vam fer una estimació de que n'hi hauria una pèrdua neta d'uns 500 llocs de treball amb aquest nivell de robotització. Vull dir, altra vegada, això que donem per fet, que això és vinga treball, vinga riquesa, doncs pues, altra vegada una raó més per sospitar que no és veritat. Altra empresa, per exemple, que és la que està donant servei d'estiva a on està ara MSC, també ens ha comunicat que diu, bueno, si MSC se'n va d'ací a l'altre terminal, a nosaltres ningú ens ha dit què va passar en nosaltres, que són altra fotraca de persones treballant ací, i no han tingut cap oferta de cap empresa que vulgui ocupar aquest espai, perquè el comerç de mercaderies per la mar tampoc està molt clar què va passar. O sigui, que n'hi ha més d'un sector que ja ens ha comentat que no pot ser, que no ho tenen gens clar. Mireu, a tots aquests mapetes i dibuixets són les diferents proteccions que té el parc natural de l'Albufera, tant la part terrestre, com la part lacustre, com la part marina, perquè la part marina també té protecció. Inclús més endins tenim una figura de protecció que és un corredor de cetacis, de balenes i tal, que està entre les Balears i la costa del Golf de València i la costa del País Valencià. Allà hi ha un corredor de cetacis. Vale, tot això inclou també proteccions a nivell europeu de la xarxa Natura 2000. Mireu, ahir jo crec, en aquesta d'ací, en aquesta d'aquí jo crec que es veu molt bé tota la zona que està protegida. I es veu molt bé el port... Ai, no se veu ratolí. Pues espera, a la vieja usanza. Vale, tot això seria la part protegida. I el port està així, això que asoma, este rabito, és el port. Vale? Això que vegeu allí és el corredor de cetacis, que hauria de ser un lloc per on les balenes pogueren transitar lliures de perill. I què està passant ahí? Doncs mireu, al Parc Natural, això és una imatge de la tempesta Glòria, de la dana aquesta, que ja fa temps que va passar, però això és una foto d'un veí d'ahir del Saler. Això és com va quedar les dunes, que és el que ens està defensant de la mar, en la zona del Saler. Aquestes dunes, tota aquesta franja d'arena, és la que està separant el parc natural, el llac, de la mar. Si això cada vegada és més estretet, que n'hi ha zones que han retrocedit 70 metres la platja dels anys 60 per el port, i entre altres coses, si això se va fent més estret, les possibilitats de que l'ecosistema, dels ecosistemes de l'Albufera acaben sent una altra cosa totalment diferent del que tenim ara, és molt elevada. Per exemple, els arrossars, ja n'hi ha zones a la zona nord del parc que ja han començat a salinitzar-se perquè s'està entrant aigua freàtica per baix, per l'aqüífer, perquè com cada vegada és més estreteta i la franja d'arena, la llengua de mar per sota de terra entra cada vegada amb més facilitat. Impactes per a la salut, també n'hi ha. El combustible que cremen els creuers i els vaixells de mercaderies és el combustible més contaminant que existeix. És el que queda ahí, el xapapote que queda en el fons dels barrils de petroli, que ningú sap què fer-se en això perquè és com una pastilla de crem de petroli. Això, els motors són capaços de cremar-lo. Però clar, se crema i no desapareix. O sigui, se crema i va a l'aire. Va a l'aire que respirem totes i va també emetent, també a banda de coses tòxiques per a les persones, emetis gasos que fan accelerar encara més els efectes del canvi climàtic. A aquesta contaminació li afegim també altres problemes de salut que té que veure en aquest tràfic de camions que és molt intens a la zona d'entrada i eixida de mercaderies. Tots els barris que viuen a tocar en les carreteres que conduïxen a l'entrada i eixida del port són barris que tenen uns nivells de contaminació alarmalment alts. Hi ha València, si teniu una imatge, de alguns mapes de contaminació de l'aire de València, com vegeu, mireu, aquesta franja morà o violeta, aquesta és la pista del riu, que és l'entrada a l'eixida dels camions a banda dels cotxes, damunt, a més, els camions. Aquests mapes d'ahí de la dreta, el que ve a ser... Aquest coloret són els límits que l'Organització Mundial de la Salut diu que són saludables per a les persones. Tot el que vaig a més cap al roig és insalubre. Bé, doncs tot això són les coses a les que ens estem adonant que cada vegada tenim més i més raons per a oposar-se i cada vegada tenim més forces per a oposar-se en contra de l'ampliació del port. I per això, entre altres coses, hem convocat una manifestació aquest divendres per la vesprada, que començarà des del passeig de l'Arbereda, propet de la plaça de Saragossa. Ahí començarà i acabarem a la plaça de l'Ajuntament. A les 6:30 o aixina, ahí tot és organitzat. Bueno, Julio, no sé si vols afegir alguna cosa més. Com a veí de Nazaret, n'hi ha alguna cosa que volgués explicar-nos? Jo n'hi ha coses que m'has explicat que jo he flipat.
Sí, bueno, allí en Nazaret i la Punta, pues bueno, el conflicte entre el port i la ciutat normalment estava focalitzat en Nazaret i la Punta. Val? El port el que va fer en el 86 és... D'acord amb l'Ajuntament, va decretar que el port tenia que créixer cap al sud i se va carregar la platja de Nazaret i de la Punta, després l'Horta de la Punta, i va expulsar a més de 100 famílies que tenien allí les seues viviendes, i inclús va tapar el final del riu. Val? El riu arriba ahí i ahí, com si fos un clavegueram, pues ells per ahí a la mar com pot. Clar, per aquesta carretera d'accés sur al port pues passen totes les mercaderies, incluïdes les perilloses, val? I ahí n'hi ha un búnquer per a materials radioactius. Què vol dir això? Pues que quan un contenedor passa per ahí, n'hi ha un arco detector d'este tipus d'històries i ràpidament l'envien ahí dins per si de cas és alguna bomba o alguna història o plutonio, no sé què. I més d'una vegada ha passat això, inclús la premsa alguna vegada ho ha dit. Clar, què és el que tenim ahí? Bueno, pues, resulta que tota la contaminació del port pues, passa per ahí. I tot el material perillós pues, també. I això és una de les raons per les quals estem en, diguem, en contra d'aquest tipus de macroinstal·lacions que no tenen cap sentit, no? És a dir, que ara mateix el que n'hi ha és l'ampliació dels ports, de les infraestructures, el que posen damunt de la taula és la ideologia insostenible del creixement il·limitat. Això és una barbaritat que no podem consentir i bueno, i l'últim, hi ha una coseta més perquè és molt interessant el documental que ve ara, és dir que, bueno, a lo primer els creuers anaven allà dalt, a l'ampliació nord, el dic d'ahir, però ara pues, a algú se li ha ocorrit que no, que cal posar-los al costat de Nazaret, on estava els astilleros de la Unió Naval de Levante, i bueno, tota aquesta contaminació pues, la tindrem més prop encara del barri de Nazaret i del Grau. I bueno, segurament se poden fer les coses millor. Nosaltres ja tenim un conflicte de tota la vida en el port perquè bueno, és insostenible aquest tipus d'històries i d'agressions a les persones i al medi ambient. I bueno, ho deixem ahí perquè si no m'enrotllaria, però bueno.
Val, doncs si us sembla, vegem ara el documental i després se quedarem... El pinganit ja m'està dient que han arribat les companyes del veler Dios Amat, que és el veler d'Ecologistes en Acció, que ha vingut en molt d'esforç directament des del Mar Menor, que també tenen ahí una bona aliada. Han fet una miqueta tard perquè s'ha parat la Guàrdia Civil i tal, ahí en el port, que són molt, sempre ens donen una benvinguda molt calorosa. I m'agradaria que, si no estáis muy cansadas y muy cansados, porque no sé cómo estaréis después de todo el día dando pingos, que nos explicarais un poquete qué es lo que habéis estado haciendo estos días, porque creo que es muy, muy interesante, y ahora que os habéis acercado al puerto, a la ampliación y eso, pues que le explicarais un poco a la gente del barrio qué habéis estado haciendo y por qué no le hace ilusión a la Guardia Civil que estáis haciendo eso.
Hola, yo soy Sara, Coordinación Estatal de Ecologistas, y soy parte de la tripulación estas semanas del barco de la organización. Vinimos a petición de la Federación del País Valencia con el tema de la ampliación del port. Y bueno, un poco lo que venimos haciendo estos días es tomar muestras, sobre todo de agua, en distintos puntos del litoral para ver un poco la turbidez, el contenido de aceites, de hidrocarburos que derivan de todo el tráfico que tiene el puerto comercial, para poder hacer una estimación de lo que sería una ampliación que supondría, como entiendo, hemos llegado un poco tarde, perdona, que habrán explicado los compañeros que supondría la ampliación del puerto a más del doble. Y mañana vamos a salir a tomar medidas de calidad del aire, ¿no?, en lo que son material particulado, porque todos los cargueros y todos los buques que entran sueltan una contaminación brutal, todos los compuestos son potencialmente cancerígenos y eso afecta directamente a la salud de las personas que vivís en el entorno del puerto. Entonces, bueno, lo que comentaba la compañera de la Guardia Civil es porque llevamos varios días con una pancarta que nos ha dejado la comisión, Y bueno, por lo visto hay una especie de protocolo en el que no se pueden poner ningún tipo de pancartas ni de información partidaria de... Quieren mantener la neutralidad y bueno, hoy nos ha llamado el puerto, ha mandado un marinero, nos ha quitado la pancarta del puerto, le hemos dado permiso y tal, pero nos la ha quitado, ha cortado todas las bridas de la barandilla y llevamos toda la tarde con la Guardia Civil apostada allí, nos ha pedido la documentación, nos ha identificado y bueno, por un lado es un poco una jodienda, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pero por otro, a mí esto me viene arriba porque digo, bueno, pues estamos haciendo algo, ¿no?, por lo menos ruido, les preocupa un poquito que estemos aquí. Así que nada, no sé si el tema de que el buque de Greenpeace haya estado la noche anterior de casualidad, una parada estratégica para recoger tripulación y seguir, que están haciendo muestras del litoral, que no tiene nada que ver con la ampliación del puerto, ha tenido algo que ver. Pero bueno, si les hemos preocupado y hemos agitado un poquito, pues está bien, porque meter miedo es lo que hacemos, ¿no? Así que nada, que estoy deseando ver el documental y que muchas gracias a todos los que estáis presentes por estar aquí dando la cara y defendiendo vuestra tierra.
Pues justo después se proyectó el documental Freightnet, el precio real del transporte marítimo, un documental del 2016 en el que lo explica bastante bien en qué consiste todo esto, ¿no? Que no es simplemente traer cosas que se necesitan de un lugar a otro y transportar, ¿no? Es todo lo que ocurre detrás de todo ese...
Que lo busquen por internet y que lo vean, Luis, se llama sí, sí. Freightnet, y es una pasada, acojona directamente.
Sí, da miedo, ¿no? El futuro está ahí y es muy sucio, como... O sea, son cosas que son evidentes. Esos barcos tan grandes tiran ahí al fondo unos hierros gigantes y eso destroza uno tras otro. Y ahora se va a duplicar. Bueno, como tantas otras cosas. Se nos acaba el tiempo. Ahora viene Hardware. Y bueno, ahí estuvo Alfonso a los cacharros y Luis al guión en locución. Nos despedimos con... Hoy vamos de Chumbawamba, esa gran banda inglesa. Ya dedicaremos un programa entero a Chumbawamba. Nos despedimos con esta canción del álbum Nevermind de Ballots, no de Bollocks, de Ballots, los votos, que nunca importan los votos. Y la canción se titula
Dile siempre al votante lo que quiere oír.
Eso es.